Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Gran operatiu policial en marxa a Badalona amb més de 17 furgonetes de l'Arro i la Brivo dels Mossos, cotxes de la Guàrdia Urbana i un mínim de 7 agents de seguretat privada per desmantellar la nau ocupada al carrer Progrés, on hi viuen més d'un centenar de persones sense llar. Connectem-hi en directe per conèixer l'última hora. Ràdio Ciutat de Badalona, Berta Olivier.
Bon dia. Aquí, de moment, el desnonament encara no s'ha produït, però tot apunta que s'acabarà fent, i és que les dues comitives judicials han arribat fa una estona, i de fet fa uns moments les entitats socials estaven intentant traslladar un acord a aquesta comitiva per aturar el desnonament, sempre amb el compromís dels residents de marxar en 3 mesos, que és l'acord al qual van arribar aquest passat cap de setmana. Tot i això, en el que ens han traslladat les entitats socials és que la comitiva judicial s'ha negat a parlar ni tan sols amb l'advocada, perquè diuen que la decisió ja està presa. Ara mateix desenes de persones es concentren davant la nau i la majoria dels residents estan a dins. A més, les entitats socials el que estan intentant ara també és parlar amb aquests ocupants per intentar que no es produeixin incidents. Això sí, hi ha una forta presència de Mossos d'Esquadra a l'altra banda del carrer i almenys podem veure una vintena de furgonetes de la policia. Això és tot per ara aquí al carrer Progrés de Badalona.
Gràcies, Berta. Bon dia.
Bon dia.
Es dispara el nombre d'hospitalitzats per Covid-19 en les darreres hores. N'hi ha 93 de nous que eleven la xifra a 2.405 ingressats. D'aquests, 527 estan a l'UCI, 2 més i s'han notificat 57 noves defuncions que sumen un total de 24.974 persones que han mort de coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Creixen també la resta d'indicadors. El risc de rebrot s'enfila fins als 4.380 punts i la velocitat de contagi trenca el ritme de descens. 100 positius poden contagiar ara de mitjana 112 persones. També creixen la incidència setmanal acumulada fins als 2.162 casos per cada 100.000 habitants i el percentatge de prova positiu la darrera setmana, que és d'un 27,4%. El Museu del Còmic de Sant Cugat del Vallès acull l'exposició El jueves, gairebé 45 anys d'humor satíric, que ha recuperat més de 100 obres originals, com per exemple el dibuix de la primera portada publicada el 27 de maig del 1977, només 15 dies abans de les primeres eleccions democràtiques. L'exposició es pot visitar fins al 27 de febrer. Cugat Mèdia, Anna Díaz.
La revista ja fa gairebé 45 anys que acompanya a la població amb obres d'humor satíric que tracten diferents àmbits de la història política i social d'Espanya, tal com ho ha destacat un dels dos dels comissaris de l'exposició, José Luis Marín, que va estar 35 anys treballant el jueves.
Que és una mica la història d'aquest país. No estic parlant només de la història de la política, que també, sinó perquè al final hi ha moltes portades del jueves dedicades a quan va arribar el mòbil o el vídeo o la tele en color...
Les obres permeten als visitants observar la seva evolució a partir dels canvis tecnològics que ha patit la revista des de les primeres obres fetes en paper, tinta, ploma i en blanc i negre fins a l'arribada del color i de les aplicacions d'edició que faciliten la feina als artistes. El Museu del Còmic està situat a la plaça de Pep Ventura de Sant Cugat del Vallès.
I en esports, l'Astralpol Sabadell agafa avantatge contra el Barcelona. Els homes de Quim Colet han aconseguit la victòria per 10-12 a la piscina del Club Natació Barcelona en el partit d'anada de les semifinals de l'Eurocup masculina de waterpolo. I pel que fa al temps, avui serà un dia amb el cel net de núvols a gran part del país i les temperatures s'elevaran al migdia al voltant dels 15 i 16 graus.
Notícies en xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Now he's here.
un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dijous 13 de gener. Si sou supersticiosos, no passa res. No és ni dimarts ni divendres. Però sí que hem de vigilar, i és que avui tenim una notícia, i és que el 40% d'accidents de trànsit a Girona passen per mirar el mòbil o, doncs, relacionats amb l'ús del mòbil. Per tant, avui, dir-vos de bones a primeres, que ja sé que no ho feu, perquè ningú ho fa, però després ens enganxen les càmeres, eh? Per tant, vigileu amb els mòbils, que ja sabeu que ara mateix, doncs, la policia, doncs, ha hagut d'estar per altres temes, i aquest tema, doncs, ha fet que hi hagin molts accidents aquest any. I dit això, que no penso pas començar renyant-vos, engeguem el Més Calent a l'Aigüera. Jo sóc la Cristina Cantal i estic impacient per compartir aquest matí amb tots vosaltres i amb bones notícies. I és que precisament a l'Escala tindrem un nou departament de ciència ciutadana vinguda des de la Confederació Mundial d'Activitats Subaquàtiques. En coneixerem tots els detalls d'aquí pocs minuts al costat d'en Boris Weisman, que és un dels coordinadors i també el responsable de biologia d'aquest nou departament. I dit això, seguim, perquè no només tenim això, sinó que tenim molts altres temes per endavant. No sé si vau veure que hi vam fer un petit canvi de programació. Avui sí, avui tindrem l'Enceri Eli Giner perquè ens posi al dia de tot el que passa a les plataformes digitals. Quines novetats hi ha en aquest 2022? Avui ho descobrirem fent especial èmfasi en els Globus d'Or. I la segona hora serà musical a través de l'abecedari musical i d'en Jordi Piqué, també del vermut musical amb en Paco Torres. I avui ens visita l'Esther Martínez, la nostra psicòloga especialista en Kindfulness, que avui ens ve acompanyada d'una convidada que és terapeuta i moltíssimes coses més, ja veureu. Segur que serà una entrevista molt i molt interessant. I bé, seguim amb aquest bonic sol que ens acompanya i ara anem a descobrir el temps. Bé, al llarg de la setmana les temperatures han anat caient, eh? Precisament ahir estàvem a uns 7 graus a aquesta hora del matí, ara mateix que són les 11 i 8 minutets, doncs avui estem ja a 5,3, eh? Temperatures que ja vam dir que arribaríem a mínimes negatives avui, doncs 5,3 és el que ens marca ara l'estació meteorològica de la Closa d'en Llop, i si anem a veure el que ens marca l'estació ubicada arran de mar, el Club Nàutic L'Escala, ens marca 5,7, per tant, un xic més calentons arran de mar, però tampoc massa. I què passarà avui, què passarà demà? Doncs ho descobrim a través del Temps a l'Escala, el blog del nostre meteoròleg de capçalera, en Sergi Corral, que avui ens acosta aquest titular. I diu precisament així: poques novetats meteorològiques, es manté el cel serè i l'ambient de ple hivern a primera hora. Hi ha un ambient de ple hivern perquè precisament estem a ple hivern, per tant ja és normal que tinguem aquestes temperatures. Aquest dijous 13 de gener tindrem unes màximes d'entre 10 i 12 graus i, com dèiem, unes mínimes que voltaran el 0 i els menys 2 graus. Tindrem aquest cel serè tota la jornada amb alguna boirina cap a l'interior aquest matí. També aquest ambient fred a primera hora amb una lleugera glaçada. Mira, jo venint cap aquí he vist algun cotxe que tenia el vidre ben glaçat, d'aquells que no els hi ha tocat el sol encara, que encara segueixen a l'ombra. Per tant, aquestes temperatures negatives a les que hem arribat aquesta nit, doncs, també han deixat la seva petjada. I pel que fa al vent, calmes aquesta matinada i també al llarg del matí, amb gregal fluix ja a partir de migdia, però a la tarda, més concretament a final de la tarda, ja calmarà del tot, amb una mar que es mantindrà arrissada tot el dia i aquesta temperatura del mar, que de moment no varia, 13,7 graus. I demà divendres 14 de gener, portes del cap de setmana. Sempre ens agrada més saber quin temps farà. Doncs mireu, màximes d'entre 11 i 13 graus i mínimes entre 1 i menys 1 graus. Amb un cel serè tot el dia en una nova jornada sense núvols. Es mantindrà l'ambient, com dèiem, de ple hivern a primera hora, també amb aquesta lleugera glaçada, com avui. I pel que fa al vent, molt fluix i variable tot el dia de demà, amb grans estones de calma. I a l'estat del mar, calmes, completament, eh? Ja sabeu que això costa molt, eh? Normalment arrissada, sí, però que estigui completament calmat, doncs demà serà aquest panorama, eh? Veurem aquesta bassa d'oli, que és aquesta badia de Roses, aquest mar d'Empúries que tenim aquí. Doncs això és el que ens espera meteorològicament parlant, aquest anticicló que fa que tot estigui calmat i amb aquest fred d'hivern que ens acompanya, òbviament, per les dates que som. Ara anem a fer un repàs a la premsa del dia. I ja sabeu que ens agrada fer un cop d'ull als diaris digitals que sempre estan a l'ordre del dia de tot, contínuament. La premsa ja no ha quedat enrere, sinó que té la seva versió escrita per als amants d'olorar aquest paper recent imprès de bon matí, però també les versions web perquè estiguem al dia sense la necessitat doncs, de tenir aquest diari a les mans. Comencem fent un cop d'ull a VilaWeb, que diu que Catalunya registra 34.912 contagis nous, 93 ingressats més i 57 morts. I altres titulars, parlant de la reforma del finançament, Josep Nadal considera un error haver votat a favor del pressupost del govern espanyol. Parlant de taula de diàleg, Aragonès diu que hi ha tota la legislatura espanyola per tancar un acord taula de diàleg. I també tenim en aquesta portada Salvador Illa, que recorda Aragonès que no pensen parlar d'amnistia ni d'autodeterminació. Doncs bé, encallats, no? Podríem dir, una mica com sempre. I altres titulars. Javier Martínez destaca en aquesta frase: Villarejo no diu tot allò que realment sap. També parlant en aquest cas de coronavirus, incertesa sobre com i a qui es receptarà l'antiviral de Pfizer per prevenir casos greus de Covid. També diu que les famílies tenen sensació de caos, les persones amb discapacitat oblidades per la tercera dosi. I bé, mira, si teniu problemes per tramitar la baixa laboral, que sapigueu que a través de VilaWeb resolen els dubtes, per si heu d'agafar la baixa a la feina perquè teniu la Covid, un tema doncs, que ara, vulguem o no, està a l'ordre del dia. Si no sabeu com fer-ho, aquí teniu tot un bon article explicant-vos-ho. I al Nació Digital també hi veiem el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la conferència a Madrid, que diu que Aragonès emplaça Espanya a atrevir-se a guanyar o perdre en un referèndum. El president de la Generalitat avisa el govern espanyol que no pot assumir dilacions en la negociació del conflicte i que no hi haurà segones oportunitats. També diu que el govern espanyol preveu tractar la Covid com una endèmia quan acabi la sisena onada. Ja ho mencionàvem ahir, que deixaríem l'estat de pandèmia per passar a endèmia. Què significa això? Doncs ho podeu veure en aquest article de Lluís Girona. També més d'un terç dels contagis ja s'autodiagnostiquen amb tests de farmàcies. El comitè assessor del govern demana antígens gratuïts per aturar la pressió als CAP. Pues bé, jo també considero que és una bona idea. I fem el salt al Gerió Digital. Veiem aquí una fotografia dels bombers i diu 22 persones confinades per un incendi que ha cremat totalment un pis a Palafrugell. Els veïns han resultat il·lesos. També diu Pirinat de Campdevànol tanca el 2021 amb 14,4 milions d'euros de facturació. I un ferit crític a un ciclista en una topada amb un cotxe a la J641 a Torroella de Montgrí. La carretera ha quedat tallada en aquest punt. I la Universitat de Girona impulsa una plataforma web per promoure la innovació a Girona. L'eina busca fomentar l'intercanvi d'idees i el desplegament de projectes de col·laboració. I la Policia Municipal de Girona interposa 26.055 denúncies administratives l'any 2021. La majoria de denúncies són per infringir les ordenances de circulació, de civilitat o la de sorolls. El Diari de Girona, per la seva banda, diu que els nomenaments de docents desproveeixen la concertada. La fuga de professionals als centres públics posa els equips directius contra les cordes als concertats i temen que s'esgoti la reserva disponible per garantir la cobertura de les baixes. Jutgen l'administrador de finques d'un edifici acusat de quedar-se 25.000 euros de la comunitat. I, doncs, finalment, també el tema que jo us deia, eh? El 40% d'accidents de trànsit a Girona estan relacionats amb l'ús del mòbil. Finalment, l'edició gironina del Punt Avui, en aquest cas, doncs, ens acosta a aquests titulars. A la UDG, amb Innova Girona, vol obrir-se més al territori, com us dèiem. També parlant del contracte de neteja de Girona, que va cap a l'aprovació amb el vot d'un exedil de Ciutadans. I finalment, que el preu de l'habitatge de segona mà va pujar un 2,6% durant el 2021. Doncs bé, aquestes són les informacions de la jornada, és el que ens acosten els diaris de casa nostra. Ara anem a amenitzar tot això amb una mica de música, que és molta la informació, i ho farem, mira, va, de la mà dels Lacs amb Busto, amb aquest tema que, mira, va per vosaltres. Bé, bàsicament la cançó es diu És per tu.
És per tu que m'has triat, tal com sóc he après, que no els... la tendresa és la gran fortalesa. M'has ensenyat que no hi ha millor raons que les del cor. És per tu que has arribat, el moment precís, ni massa aviat ni massa tard. Quan et tinc al costat, em sento com si fos a casa. La meva llar és allà on tu hi deixes l'equipatge. Sense tu és que estic perdut. És per tu que la lluita té sentit. L'amor és la força que tria des del meu destí, o els camins que només cal seguir per trobar-me a mi mateix i sentir que em dones coses que no em dona ningú més. És per tot i per no res, per voler estar aquí, per ser tal com és, que li robo uns acords a la pols, el temps i la guitarra. Una cançó, una petita flor per regalar-te enmig d'un món que és boig sense control. És per tu que la lluita té sentit. L'amor és la força que ha triat des del meu destí, o els camins que només cal seguir per trobar-me a mi mateix i sentir que em dones coses que no em dona ningú més. Que en un món dels diners, de la peixa i del poder, és l'amor i la força que m'empeny cap a un nou destí. No vull tenir tan sols, vull sentir tot allò que em pot sonar. I sé que el temps no esborrarà el que és bo i és de veritat.
que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
El destacat de la jornada.
La Confederació Mundial d'Activitats Subaquàtiques ha creat a l'Escala un nou departament pioner de ciència ciutadana. Volem parlar d'aquest nou departament amb un dels seus coordinadors, com és en Boris Weisman. Benvingut, Boris.
Benvingut.
Com
Gràcies.
Estem?
Molt bé, molt bé.
Amb nous projectes entre mans?
Sí, no, nous projectes entre mans i aquesta vegada a una altra escala. O sigui, estem acostumats a fer projectes locals, d'interès, però local, i ara pues, sembla que això ha augmentat l'escala.
Doncs perquè estem parlant a nivell mundial, perquè precisament dèiem que la Confederació Mundial d'Activitats Subaquàtiques és qui ha empès a fer aquest nou departament. Parlem primer d'aquesta Confederació Mundial. En què consisteix?
Molt bé. La Confederació Mundial d'Activitats Subaquàtiques, mira, perquè ens entenguem, aquí a Catalunya tenim una Federació d'Activitats Subaquàtiques que està dintre d'una Federació Espanyola d'Activitats Subaquàtiques i a cada país, a França, a Alemanya, a Anglaterra, doncs cada país té les seves federacions d'activitats subaquàtiques. Pues, cap al 1960 i amb Jacques Cousteau com a principal membre, es va crear una confederació mundial que agrupava a totes les federacions de tots els països del món, vale? Per tenir una organització mundial justament que dirigís i adrecés a la gent que tenia interessos i feia activitats sota l'aigua. Aquesta confederació mundial pues, bueno, va tenir molta importància durant molts anys. I ara el que ha creat nou és un departament nou que es diu de Ciència Ciutadana. I aquesta Ciència Ciutadana caldria explicar una miqueta què és la Ciència Ciutadana. És, entre altres coses, una nova disciplina de ciència en la qual fa participar la ciutadania dins de la investigació. O sigui, hem de tenir en compte que avui en dia els oceans estan davant un repte molt important de canvi, uns canvis d'una magnitud bestial, i s'espera que el món científic doni resposta a aquests canvis, però el món científic per si sol no arriba, no pot, ¿vale? Perquè els científics estan en la seva feina i estan passant moltes coses a molta gran escala que necessitem molts ulls per mirar. Pues, aleshores, la ciència ciutadana aquí va perfectament per això, perquè hi ha molta gent a mar, des de pescadors, submarinistes, nedadors, que estan observant coses, estan veient coses, que les seves observacions dirigides en una manera científica pues, poden aportar dades molt importants per entendre què està passant, i si ho entenguem, podem tenir opcions de mitigar o de respondre adequadament a aquests canvis.
Per tant, ja no s'ha de ser científic per poder participar d'aquestes investigacions científiques, sinó que el propi ciutadà, òbviament amb alguns criteris, no?, que els hi aportareu, pot participar activament d'aquest paper que és fonamental pel que dius, per poder afrontar aquest gran canvi que ens ve a nivell climàtic i a nivell mundial.
Exactament. Aquesta és la idea. En realitat és una idea de win-win. Jo guanyo, tu guanyes. Uh-huh. El món científic guanya. Per què? Pues perquè té, de cop i volta, moltíssimes més observacions, moltíssimes més mostrejos, informació que li arriba, que no són capaços, a un cost assumible, però clar, enviar científics a arreu, això és impagable, no es pot. Uh-huh. A més que no s'hi arriba. I els ciutadans guanyen, per què? Perquè, primer de tot, van aprenent coses del seu entorn. Vale? Cada cop el seu nivell de coneixement va millorant, per tant, les seves aportacions van millorant, Si tu no coneixes un tema, doncs les teves observacions tindran un nivell de qualitat. A mesura que vas aprenent, vas millorant les teves observacions, doncs van millorant en qualitat. Els científics et van dirigint a quina és la informació que els interessa segons unes preguntes, perquè el mètode científic és això.
Sí, tant.
Tu et planteges una hipòtesi, et planteges una pregunta i busques resposta. Pues els científics defineixen quina és la pregunta que es vol respondre amb o sense l'ajuda de la població ciutadana, que això també, de vegades els ciutadans poden ajudar a plantejar preguntes, i aleshores es planteja aquesta pregunta i els ciutadans pues, van i busquen informació intentant respondre a aquesta pregunta. Quin tipus d'observacions poden ser? Doncs pues, hi ha moltíssimes. No?
A veure, alguns exemples.
Bueno, arreu del món ja n'hi ha projectes de ciència ciutadana, per exemple, de seguiment de mantarraies. Les mantarraies són unes mantes, unes ratlles molt grans que neden molt i que no es coneix molt bé la seva biologia encara. Pues a base d'observacions de submarinistes que amb les seves taques poden identificar els individus, pues estan veient el seu desplaçament. Amb els taurons balena, t'imagina't, uns taurons, uns peixos de 12 metres molt grans, que s'està veient que fan desplaçaments arreu del món. Si tu ara l'has vist aquí, l'altra persona l'ha vist allà, pues això, agrupant aquesta informació, et permet entendre millor la seva biologia, observació de balenes. No? Però és que també... observació de l'estat de les fanerògames, que les fanerògames, la cimodocea, la posidònia, que ja hem parlat en altres ocasions, són unes plantes superimportants perquè oxigenen el mar, capten CO2, fixen el fons del mar, i clar, en quin estat estan? Bueno, arreu del món s'estan degradant i perdent a una edat. Pues els ciutadans poden, mitjançant les seves observacions, aportar informació de l'estat d'aquestes fanerògames a nivell global.
Que precisament aquí a l'escala hem de dir que ja ha engegat aquest projecte GRAM, no?, de veure aquesta anàlisi de com està tota aquesta cimodocea nodosa, no?
Exactament. Justament amb la Fundació LIFE estem fent un seguiment per conèixer l'estat d'aquesta pradera i conèixer la seva importància a nivell ecològic, no? Que justament, mira... Amb la casualitat porto aquí una bosseta amb una mostra que aquest dematí m'han portat els pescadors de cimodocea, de gram, no? Que estava ha arribat a la platja amb aquests últims temporals.
Sí.
I bueno, tenen aquesta forma de tiges amb les arrels, les fulles, no?
És allò que veiem arran de platja, a la llongada, diguéssim.
Això és això que arriba arran de platja i que ens ajuda justament a fixar la sorra de la platja.
I que no s'ha de tocar.
No s'ha de treure. Això té un valor i hem d'entendre el valor que té a nivell ciutadà. I una cosa molt important de la ciència ciutadana és que pot ajudar a prendre decisions a nivell administratiu. O sigui, si la ciutadania comença a tenir coneixements, comença a entendre bé el valor del sistema en el que vivim, de l'ecosistema en el que vivim, pues pot fer pressió a l'administració perquè deixi de fer unes coses o faci unes altres a nivell de conservació. O sigui, la ciència ciutadana pot tenir una implicació, un impacte a nivell de conservació, perquè si estem educant, si estem formant els ciutadans després voten.
Sí, sí,
no?
Està
clar. I aleshores diuen, jo vull que es faci això, jo no vull que es faci aquesta altra cosa. Pues tenim una implicació molt important a nivell de la ciutadania.
I aquí és on la divulgació és molt important, perquè primer fa falta aquest coneixement, no? Ara ho dèiem, això ho veiem a la llongada de la platja, i a vegades pensem, no? Uf, mira la que bruta la platja, no? Mira-la ara mateix que protegida que està, no?
Exactament.
Si canviem aquest canvi de xip a nivell ciutadà global, això tindrà bons resultats.
Clar, si deixem de veure això com a brutícia i ho comencem a veure com un valor, un patrimoni, clar, canvia tot. Canvia tot, no? La mateixa cosa, de cop i volta, deixa de ser plomo i passa a ser oro, no?
Aquest Departament de Ciència Ciutadana està ben bé a les Beceroles, s'acaba de crear. Crec que heu tingut fa poc una reunió.
Això és nou de trinca. O sigui, justament
tenim primícia.
Ahir a la nit vam tenir la primera reunió, fixa-t'hi. Una videoreunió en la que hi havia un un cubano, una francesa, una italiana, dos escalencs, no? El Gustau i jo, i després n'hi haurà també un portuguès. I, bueno, estem començant a crear l'estructura amb la qual s'organitzarà tota la feina que es farà des de la CEMAS a nivell mundial. Ara ja, per començar, des de la CEMAS s'han organitzat dos cursos, un de, li diuen Ocean Heritage, que diguem-ne, els valors naturals dels nostres oceans, i també del patrimoni cultural. Pensa que en aquesta cúpula que tenim, estic jo com a biòleg, però n'hi ha tres arqueòlegs.
Val.
Vale? O sigui, una cosa és que es vol posar també a nivell, al mateix nivell de valor, el patrimoni natural i el patrimoni arqueològic, que és molt important també, no? Tot això s'ha de posar en valor. I aleshores s'haurà de crear uns materials, uns productes, per poder educar a la ciutadania, concretament als submarinistes, però no només. Hem començat per aquí, per Espanya, no? Amb la Federació Espanyola, hem començat a fer uns materials, sobretot a nivell mediterrani, però això s'haurà d'anar traduint i adaptant a tot arreu. No? Ahir parlàvem justament amb el cubano, no? Que clar, el material creat aquí al Mediterrani, pues, al Carib no li serveix, però s'haurà d'adaptar a lo que tenen allà. No? Ara és un moment molt, molt emocionant, perquè estem començant a crear una nova cosa que esperem que doni bons fruits.
Home, i un paper important, perquè sempre fer una base sòlida de qualsevol projecte és fonamental, perquè després aquest projecte pugui anar evolucionant.
Ara tenim una responsabilitat molt gran, perquè haurem de començar una cosa que tindrà una repercussió molt important. No? I estic molt content de que dos persones d'aquí, de l'Empordà, estiguem involucrats, el Gustau Vivar, és un arqueòleg molt important, que és justament del nostre grup de Ciència Ciutadana, i estic jo també com a biòleg, aleshores estic molt content de que dos persones d'aquí, empordaneses, estiguem implicades en aquest projecte mundial.
Doncs la veritat és que sí, nosaltres també molt contents de tenir des d'aquí a casa doncs, dues persones que estiguin lluitant per fer el món una mica millor i per aquesta implicació de la ciutadania, que no sé, hi ha en marxa aquests materials que deies, propers passos que potser veurem properament aquí a l'escala, que fareu?
Bueno, una cosa que ja fa un temps que estem fent amb la Federació Catalana, estem fent uns cursos de busseig científic. Vale? Per a voluntariat. O sigui, no estem creant científics, ojo, estem creant bussejadors que tinguin criteri científic i que puguin després aplicar coses i fer coses en projectes científics. No? Això és una cosa... Ara a l'abril farem el tercer curs, que estan sent un gran èxit, no? Perquè aprenen a valorar l'entorn i aprenen tècniques de com mesurar, com participar en projectes. Això està sent molt important. I... Perdón. I altres coses, bueno, evidentment, continuarem amb l'estudi de la cimodocea.
Sí.
Això és, i estem també plantejant-nos un projecte, com he dit abans, lo de reconeixement del tauró balena, de les mantarraies, pues, això és factible fer-ho també amb els meros que tenim aquí. Aquí tenim a les Medes i al Cap de Creus, tenim una població de meros molt important, que ja hem parlat altres vegades, que clar, és important senzillament perquè no els matem. Deixem de pescar-los, creixen i es fan grans. Pues això és una bona matèria per crear un projecte de ciència ciutadana en la qual els submarinistes pues, puguin fer fotos en aquests peixos i aquests peixos pues, puguin ser identificats i donin informació, que aquesta informació tingui un valor científic. Però poden fer-se altres coses, com per exemple... Basures marines, gent que no, gent que no fa submarinisme. Vas caminant per la platja i veus tota la tipologia i la quantitat de basura que arriba des del mar. O fent seguiment de peixos indicadors de canvi climàtic. Això es pot fer perfectament en snorkel, sense tenir coneixements de submarinisme. N'hi ha moltíssimes coses que es poden fer. O sigui, el camp és molt ample i haurem d'anar treballant en aquest sentit.
Tu ets biòleg i estàs molt posat en aquestes coses, però l'entorn que t'envolta, creus realment que estem més conscienciats que fa uns anys enrere en tota aquesta preservació tant del medi marí com del medi natural?
Sí, evidentment. O sigui, evidentment, per dos motius. Un, o sigui, la societat ens hem adonat de que realment tenim un problema important amb el mar. Fa 20 anys aquesta conscienciació no es donava. Ni es donava la consciència de que depeníem del mar, perquè el mar era una cosa que era massa allà de la playa, no? Això ha canviat molt, i ha canviat molt la consciència de que, número uno, depenem del mar completament, número dos, depenem d'una cosa que està en mal estat. Per tant, la preocupació ha crescut molt i la conscienciació ha crescut molt. I cada cop hi ha més gent que vol conèixer temes marins i vol fer alguna cosa per millorar aquesta, per revertir aquesta situació cap on anem alocadament.
Doncs així és magnífic aquest moment d'obertura del Departament de Ciència Ciutadana, que s'hi puguin implicar àmpliament, doncs hi ha dos professionals com sou, tu i en Gustau, al capdavant dirigint-los. Boris Weissman, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per venir-nos a explicar doncs aquest nou projecte que tens entre mans, i ja anirem fent el seguiment a veure com evoluciona.
Sí, espero que aviat puguem donar-vos altres notícies i que siguin bones.
Moltes gràcies. Doncs ja ho veieu, si teniu ganes de col·laborar de manera ciutadana, de manera científica, amb el nostre fons marí, doncs tenim aquí a l'escala aquest Departament de Ciència Ciutadana, que ha començat fa ben bé poc, que està ara mateix a les Beceroles, però que estic segura que creixerà molt i molt.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I nosaltres seguim amb el més calent a l'aigüera i amb moltes ganes de compartir bones informacions amb tots vosaltres, com és, per exemple, totes les novetats de les plataformes digitals que, com cada setmana, ens ho acosta la Lali Giné, avui fent èmfasi especial als Globus d'Or.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb Lali Giné.
Molt benvinguts de nou a l'Ensèrie edició 2022, que comença amb les piles carregadíssimes. També ho fan les plataformes de streaming, que han començat aquest mes de gener a tot gas pel que fa a les estrenes. I tot plegat enmig d'un clima enrarit per l'última edició dels Globus d'Or, en què si hi ha un nom guanyador és el de la realitzadora Jane Campion. De la no-gala dels Globus d'Or en parlarem de seguida. Abans, però, com sempre, el repàs de la cartellera, que comença a HBO Max.
When I first met her, I was just immediately in love.
Des d'aquest dilluns, la plataforma recupera una de les seves ficcions estrella amb la segona temporada d'Eufòria.
As soon as I saw her, I was just immediately afraid to lose her.
Arriba una nova entrega d'aquesta sèrie d'adolescents que des d'un bon inici es va convertir en un autèntic fenomen amb la seva particular visió d'una generació i unes interpretacions immillorables de les seves protagonistes.
No hay muchos trabajos para un ex-poli.
Sospechamos que hay un topo entre nosotros. Quiero que encuentres al topo.
També des d'aquest dilluns a Netflix, un altre retorn, la temporada 3 d'Operación Éxtasis.
Entonces, si te ayudo, el mayor traficante del Benelux
anirá a la cárcel.
Tornen les aventures de dos agents encoberts que s'infiltren en una operació de drogues mentre es fan passar per una parella. La ficció belga presenta ara la seva tercera temporada, de nou, al voltant del món del narcotràfic.
Drum roll, please.
Des de dimarts tornem a HBO Max, la segona temporada de Call Me Cat.
Can you just try to be normal?
You know how hard that is for me.
It's really hard.
Desembarca la tercera entrega d'aquesta adaptació nord-americana de la sèrie britànica Miranda. La protagonista és una dona adulta que es passa el dia intentant demostrar a la seva mare i a la societat que es pot tenir una vida feliç i plena sent soltera als 39.
I couldn't sleep all night, so I'm hopped up on coffee. Are you done with this?
I just got
Great, come again.
Should I stay or should I go now?
Per fer-ho, inverteix els seus estalvis en un cafè per gats a Louisville, Kentucky.
Nana? Mama? Mama?
A Filmin, també des de dimarts, un altre retorn, la segona i darrera temporada de Manhunt, The Night Stalker.
17 años y no ha dejado una sola huella. Nadie le ha visto la cara.
El guanyador del BAFTA, Martin Clunes, reprèn el personatge del detectiu Colin Sutton per caçar un violador que està atemorint una comunitat de la tercera edat al sud-est de Londres.
Se ha aprovechado de mí.
El acosador nocturno, el capabuelita.
Amb aquesta tercera entrega, la sèrie posa el punt i final. Dimecres, altre cop a HBO Max, una estrena, la primera de la setmana, Naomi.
What's going on?
Something to do with Superman.
De la nominada a l'Oscar i guanyadora de l'Emmy, Ava DuVernay i Gil Blankenship, la plataforma presenta aquesta nova sèrie de DC que segueix el viatge d'un adolescent des de la seva petita ciutat del nord-oest fins les alçades del multivers.
He just came out of nowhere.
He was fighting someone.
It looks so real. Tell me, can you believe it?
I missed it.
Quan un esdeveniment sobrenatural sacseja la seva ciutat natal, la protagonista es proposarà descobrir els seus orígens i el que descobreix desafiarà tot el que creiem sobre els nostres herois.
Jamil, you cool?
What does that mean?
Truth is, I'm supposed to be in prison.
For what?
Superhero stuff.
What superhero are you?
Peacemaker.
Get out of here! There's no superhero called Peacemaker!
But I'm famous!
I dijous, encara a HBO, una altra estrena, El Pacificador.
I'm giving you the chance to stay out of prison and work for me.
Kill people.
Bad people.
Es tracta de l'espin-off de la pel·lícula El Esquadrón Suicida, de James Gunn, sobre les missions del personatge de John Cena, un justicier hipòcrita, egoista, moralista i gelós que creuen aconseguir la pau a qualsevol preu.
Things haven't been okay for months, and I've been blaming you.
Dijous, també a HBO, la segona temporada de Superman i Lois.
Please, just talk to me about what's bothering you. Is it the Natalie thing?
No!
Formada pel superheroi i la periodista més famosos del món del còmic, torna aquest dijous a HBO per seguir lluitant en el seu dia a dia amb l'estrès, les pressions i les complexitats que comporta ser pares treballadors a la societat actual.
Han surgido un par de inconvenientes.
No entiendo de qué está hablando.
Que las declaraciones sean ciertas.
També dijous a Netflix s'estrena La Periodista.
Controle los daños. Es todo por ahora.
Es tracta de l'adaptació de l'exitosa pel·lícula homònima que es va estrenar als cinemes el 2019 amb gran acollida per part del públic. La ficció va estar sota el focus per confrontar sense embuts els escàndols i delictes polítics de Japó dels darrers anys.
Ana Matsuda, de Noticias Toto. ¿Tiene un momento para hablar?
Disculpe, pero no tengo nada que decirle.
A la nova sèrie, el personatge principal és una intrèpida periodista coneguda com la rebel dels mitjans informatius, que intenta treure a la llum els problemes de la societat japonesa actual.
He decidido hacer un pequeño viaje para esparcir las cenizas de mi padre.
Oh, qué tierno.
I divendres arriba l'última temporada d'Afterlife a Netflix.
Creía que no preocuparse era un superpoder. Me equivocaba. Preocuparse por las cosas es lo que importa de verdad. La amabilidad, el hacer que todos se sientan bien.
Torna a la comèdia negra creada, produïda, dirigida i protagonitzada per Ricky Gervais.
Solo estamos hablando.
No sé qué es Dios exactamente, pero no sé, yo creo en algo.
Vago.
Bueno, está claro que a algún sitio vamos.
L'actor interpreta un home que ha tocat fons després de la mort de la seva dona. El protagonista es resisteix a deixar el dol enrere i prefereix aprofitar-se'n per dir i fer el que li dóna la gana sense miraments.
Estamos buscando a un artista.
Alguien que pueda restaurar una colección de cintas dañadas que adquirimos recientemente.
També aquest divendres encara a Netflix s'estrena Archivo 81.
Solo hay un inconveniente. Como los materiales son frágiles y no se pueden trasladar, trabajarías en nuestro remoto centro de investigación.
La ficció narra la història d'un activista que accepta l'encàrrec de restaurar una col·lecció de cintes de vídeo de 1994. Mentre reconstrueix l'obra de la documentalista Melody Pendres, el protagonista s'anirà submergint en la investigació que va dur a terme sobre una perillosa secta.
Soy Melody Pendras. Son las 10:32 del 11 de marzo de 1994.
Es el día 1 del proyecto de historia oral del bloque de pisos bises.
Ahora iré a llamar a algunas puertas.
A mesura que avança la trama, per les dues línies temporals, l'obsessió del protagonista per esbrinar el que va passar-li a la documentalista va creixent també, fins que es produeix una misteriosa connexió entre els dos personatges.
When Peter Knox murdered Emily Mather, he killed a woman that was like a mother to my wife.
De Netflix a Movistar, amb el retorn i també última temporada del Descubrimiento de las Brujas.
Diana is pregnant.
Twins, apparently. The children of a vampire and a witch.
Arriba també divendres la tercera entrega d'aquesta sèrie de vampirs, bruixes i dimonis que desafia l'espai i el temps. En aquesta darrera temporada, la parella protagonista retorna a la seva línia temporal per trobar-se amb una tragèdia inesperada.
Tres coses pueden destruir a un hombre.
I finalment, tornant a Netflix, s'estrena encara aquest divendres Estos ojos negros.
Solo tengo una vida, chica, y quiero pasarla contigo.
Qué hermoso.
Perseguit per la filla d'un poderós polític capaç de qualsevol cosa per aconseguir-lo, un home ha de prendre mesures obscures i arriscades per recuperar la seva vida. Arribem al moment de l'especial Globus d'Or, els primers grans premis de l'any, i avançala dels Oscars, que fins fa poc tenien gran prestigi arreu del món. Aquest any, però, Hollywood els hi ha girat l'esquena. En el rerefons hi ha les acusacions de racisme i l'acceptació de suborns que l'Associació de la Premsa Estrangera, que organitza els premis, hauria rebut al llarg de la seva trajectòria. Sigui com sigui, aquest any no hi ha hagut ni catifa vermella, ni premsa acreditada, ni grans estilismes, ni per no haver-hi cerimònia televisada seguida per milions d'espectadors. L'acte ha consistit en la lectura de la llista dels guanyadors, retransmès només per web.
Hace 25 años de nuestro primer traslado, 1900.
¿Cuánto tiempo?
Així que anem a repassar la llista, i si un nom en destaca és el de Jane Campion, la realitzadora de la que ha estat guardonada com a millor pel·lícula, El poder del perro, que també s'ha endut el Globus d'Or a la millor direcció i al millor actor secundari.
Tonight, tonight, the world is full of light.
Entre la resta de premis destaca també el remake del musical West Side Story fet per Steven Spielberg, que s'ha endut el Globus d'Or al millor musical, i els guardons de millor actriu i millor actor secundari.
We'll fucking beast them. We'll go full fucking beast!
En l'apartat de televisió, un cop més, HBO i Succession han estat els grans triomfadors amb tres guardons, entre els quals el de millor sèrie dramàtica. Kate Winslet i Nicole Kidman, per la seva banda, han aconseguit el Globus d'Or a les millors actrius en televisió i cinema, respectivament.
Esas personas se echan a la espalda la carga de construir esta nación y se merecen hacerlo sin dolor. No quiero que sufran. Si hay alguna cosa que puede ayudarles, yo quiero probar si funciona.
I en les categories masculines, el premi a millor actor també se l'han endut dos veterans, Will Smith per la pel·lícula El Método Williams i Michael Keaton per la minissèrie Dopsic.
Hay algo en ese medicamento. Ha habido un repunte de sobredosis y delitos.
Així que amb els Globus d'Or i la incertesa del futur d'aquests històrics guardons, ens acomiadem. Fins aquí la En Sèrie. La setmana vinent, més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Ràdio Bascada, 107.6 FM.
Falten 10 minutets per les 12 del migdia. Ja sabem que a les 12 és l'hora del vermut. Nosaltres ens anticipem una miqueta i anem ara a descobrir el vermut musical d'aquest dijous amb en Paco Torres. Endavant, Paco.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, bon dia. Avui, en el vermut musical, Simon and Garfunkel. Va ser un duo compost per Paul Simon i Arthur Garfunkel. Simon and Garfunkel va ser un dels grups musicals més populars durant la dècada de 1960. Es varen conèixer a l'escola primària de Queens, a Nova York, en l'any 1953, on van aprendre a harmonitzar i a escriure cançons. Varen començar a actuar en l'any 1957 i en el 1963, durant el temps en què hi havia un interès per a la música folk, varen firmar un contracte per a la casa discogràfica Columbia Records. En el mes de juny de 1965 varen gravar el segon àlbum amb la versió de El ritmo del silencio, una cançó que va tindre un gran èxit. En l'any 1966, el tercer àlbum, Parlez, Sex, Rosemary and Thyme. El duo van fer un millor control creatiu. Les seves músiques varen aparèixer en la pel·lícula El graduado. En el 1968, el següent àlbum inclou la cançó Mr. Robinson. La relació del duo va arribar a ser inestable i varen acabar en una ruptura en l'any 1970. L'últim àlbum, Bridge Over Troubled Water, va ser un dels àlbums més venuts de la història. Simon and Garfunkel varen continuar actuant en solitari i varen tindre èxits. El duo van actuar alguna vegada junts. En el 1975, 81, 83, 90, 93, 2003, 2004, 2009 i 2010. La més famosa reunió, el concert a Central Park a Nova York amb més de 500.000 espectadors. Simon and Garfunkel han guanyat 10 premis Grammy, han venut més de 100 milions de discs. Escoltarem per Simon and Garfunkel, Mr. Robinson.
When you've got to choose, if Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Doncs Simon & Garfunkel amb aquest Mrs. Robinson, que espero que us hagi fet ballar per la cuina de casa, dins el cotxe, des d'allà on ens estigueu escoltant. I ja sabeu que si no ho podeu recuperar tot a través de la nostra web, www.radiolescala.cat. Allà trobareu els podcasts de cada dia perquè no us perdeu cap secció ni cap programa. Ara nosaltres proseguim i encarem aquesta primera hora, aquesta recta final, fent un cop d'ull a l'univers.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Francesc Aragó i la definició del metre. Francesc Aragó va néixer el 26 de febrer de 1786 a Estagel, una població propera a Perpinyà. La seva família era catalanoparlant, i això vol dir que ell, doncs, parlava català en el món científic i és un dels principals astrònoms que va parlar català a França al segle XVIII. Des de jove va manifestar una excepcional capacitat per a l'estudi de les matemàtiques. Va ingressar a l'Escola Politècnica de París el 1803 amb la nota més alta de la seva promoció. Als 24 anys, impartia classes en aquella escola sobre geometria analítica i ja era membre de l'Acadèmia Francesa de les Ciències. Al mateix temps, va ser nomenat com un dels astrònoms del Reial Observatori. Gràcies a l'ajuda d'alguns altres científics francesos, com Poisson o Laplace, va obtenir el càrrec de secretari bibliotecari de l'Oficine des Longitud, l'oficina dels pesos i mesures de l'Observatori de París, càrrec que compaginava amb la seva activitat en l'Escola Politècnica. La seva aportació fonamental a l'astronomia de posició va consistir en la mesura del meridià terrestre des de París, l'eix geogràfic de referència abans de prendre el de Greenwich. Aquest treball el va portar a continuar les mesures geodèsiques iniciades entre Dunkerque i Barcelona, travessant els Pirineus i per diferents indrets de Catalunya fins a les Balears, on va acabar la seva mesura determinant la latitud de l'illa de Formentera. Aquest treball va ser molt important en un moment en què l'economia i els viatges per terra i per mar i la primera revolució industrial necessitaven unificar mesures i, entre d'altres, les de longitud sota un patró únic. Van mesurar el metre amb molta precisió. Aragó va desenvolupar diferents aspectes en el camp de la física. Entre els més importants, va descobrir el que s'anomena el magnetisme rotatori i que obre la porta a l'electromagnetisme i a la teoria de la relativitat. Va col·laborar amb Fresnel en el desenvolupament de les teories òptiques ondulatòries de la llum. Tots dos van estudiar la polarització de la llum i els seus experiments el 1838 van servir per determinar la velocitat de la llum. Aquests experiments serien completats per altres científics, com Fizeau i Foucault. Va ser amic durant tota la seva vida de von Humboldt i va col·laborar amb Guy Lussac en l'edició de les cròniques Física i Química. Va arribar a ser primer ministre de França després de la caiguda del rei Lluís Felip el 1848. Va ser nomenat ministre de Govern Provisional, va proclamar la República davant els parisencs i va adoptar mesures socials molt avançades per la seva època, com la limitació de les hores de treball i l'abolició de l'esclavitud. Va viure a París i en aquesta ciutat va donar als seus concorreguts i famoses classes d'astronomia popular, des de 1812 fins al 1845. Va morir el 26 de febrer de 1853, als 67 anys.
Doncs ja hem descobert aquesta trajectòria en aquesta secció de l'Univers Infinit i ara...